quan tu t'apuntes a un gimnàs has de vèncer bastantes barreres, físic, la motivació, etc. Però una de les barreres és que quan estàs a la sala de fitness, el 90% són homes. I són homes que normalment es veuen legitimats a corregir-te els exercicis o que fins i tot a opinar del teu cos o de qualsevol cosa.
Durant anys, algunes dones han hagut d'amagar la seva orientació sexual per poder sobreviure. Per sort, les coses van canviant, però a vegades viure com a lesbiana encara es converteix en una lluita. Això ho sap perfectament Megan Rapinoe, la futbolista i excapitana de la selecció dels Estats Units, que ha convertit la seva orientació sexual en un puntal contra la misogínia encara imperant al futbol. Aquest cap de setmana s'ha retirat de la gespa als 38 anys. A les dones i els dies recordarem la importància de la seva figura.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. You don't know. Not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display.
No ho va tenir tan fàcil la cantant i compositora també americana Leslie Gore, aquesta que sentim, que es va haver de passar tota la seva vida fent veure que li agradaven els senyors i dient això de no em pertanys, no et pertanyo, deixa'm en pau. Mira, mira, que parlava dels boys, però res de boys. I amb aquesta cançó de fons, no us heu equivocat, encara que aquesta cançó meravellosa no esteu sentint al tot costa, però això sí, a les dones i els dies ens agrada també parlar amb les futbolistes que després de dies de comunicats i de lluita pels seus drets, que no s'acaba, lògicament comencen a jugar i ho fan a Andalusia. La selecció espanyola femenina ja és a Còrdoba, on demà s'enfronta a Suïssa, a la segona jornada de la Lliga de les Nacions. I allà amb les jugadores hi ha la nostra companya Ruth Vilà. Bona nit, Ruth.
Hola, bona nit.
Com estàs? T'agrada aquesta música per entrar? No és,
sí,
no és molt de tot costa, no?
No, l'únic que potser faria dormir-me una mica, eh?
No, perquè... però ara ho canviarem, ara ho canviarem.
Escolta... perquè portem uns dies de no dormir amb això de les jugadores.
Ja m'imagino. Com està l'ambient?
Més tranquil. Més tranquil, les jugadores comencen a poder pensar en el que volen, que és amb la seva professió, en poder jugar a futbol i centrar-se amb això, però vaja, encara mirant de cua d'ull que no els marquin cap gol, i mai millor dit, des dels estaments federatius, perquè saben que han d'estar molt atentes a que es compleixin les promeses que se'ls ha fet des de la Federació Espanyola, de que tinguin un projecte i una estructura professional a l'alçada del nivell que tenen elles com a futbolistes. Ahir, per exemple, l'Alexia posava exemples molt concrets, doncs d'haver d'agafar un avió a les 3 de la matinada just abans d'un dia de partit perquè la federació no volia pagar un xàrter, quan la federació té uns beneficis econòmics increïbles que no li vindria d'aquí, o explicava també doncs, fer desplaçaments dins d'un torneig que es va jugar a Anglaterra, que la resta de seleccions feien amb avió i es feien amb 7 hores d'autobús també abans de jugar un partit. Vaja, alguns exemples que sembla que han servit perquè... aquells que encara deien, però és que per què es queixen, és que no ho entenem, és que posin exemples concrets com si no s'haguessin explicat prou fins ara, doncs alguns ara entenen les queixes de les futbolistes en aquest sentit, que també continuen pendents
del... Sí, que no tot era la cosa del petó amb el Rubial, és que aquí hi ha una maró de darrere que s'ha d'anar explicant, perquè hi ha molta gent que no ha estat tan pendent del futbol femení i no n'és tan conscient.
Ara parlarem... No, eren les dues coses, eren les dues coses, sí.
Ara parlarem d'això i també parlarem d'una dona que justament també va lluitar pels drets i per la economia de les futbolistes perquè canviessin les coses, i que és aquesta Megan Rapinoe.
Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Doncs com ho dèiem des del principi, també canviant una mica de música, la icona del futbol femení, la nord-americana Megan Rapinoe, que ha jugat l'últim partit amb els Estats Units després de 16 anys de defensar-ne la samarreta. En parlàvem al principi com a defensora dels drets LGTBIQ+, però li hem de preguntar a la Ruth Vilà per què és tan important Megan Rapinoe dins i fora de la gespa. Sí.
És una icona i jo crec que és més important fora de la gespa que dins. És veritat que ha guanyat 2 mundials, un or olímpic, una pilota d'or, però jo crec que hi ha jugadores de la seva generació com Alex Morgan o Carrillo, i que és una mica més gran, que potser futbolísticament són jugadores més importants que Rapinoe. Però Rapinoe és una icona, com deies, per la lluita en defensa dels drets de les dones, liderant aquesta lluita que van tenir les jugadores de la selecció dels Estats Units per la igualtat de condicions econòmiques respecte a la selecció masculina. Tenien també pitjors condicions en viatges, pitjors dietes, cobraven menys, i aquí els arguments aquells de no és que elles no generen, aquí sí que no servien, perquè als Estats Units les bones eren elles. Les que guanyaven mundials eren elles.
Això és una cosa que se sap poc, no? Que als Estats Units el futbol femení és el que s'endú els calés, el que mou els calés i el que es veu més a la televisió, no?
Sí, no per participar en tornejos, perquè com participen en tornejos FIFA continuen guanyant més els homes només per participar-hi, però elles són les que a nivell de màrqueting, de publicitat, de gent que porten als estadis, de fans, de vendre samarretes, de tot això que també genera diners i de guanyar campionats, són elles els que els han aconseguit fins ara. Fins fa poc la selecció masculina ni s'arribava a classificar pels grans tornejos. I aleshores, clar, aquest és moltes vegades l'argument, no? És que no genereu tant. No, aquí les que generaven eren elles, igualment tenien unes condicions econòmiques pitjors que les dels homes. Van anar fins al final, fins a la justícia, per guanyar aquest dret amb Megan Rapinoe com una de les líders d'aquesta lluita. També, com deies, de la lluita LGTBIQ+, ella és lesbiana, ho explicita a tot arreu, i també lluita al respecte per aconseguir igualtat de drets, i fins i tot en causes que no li tocarien directament perquè no les viu, però, per exemple, amb la causa del racisme, amb el Black Lives Matter també es va significar moltíssim. Quan sonaven l'himne nord-americà abans dels partits, ella també, genoll a terra.
Es va posar de genolls a terra, no?
Sí. Perquè ella deia que segurament, a comparació dels afroamericans, ella era una privilegiada, tot i saber que no ho era per dona, i cobrava menys, per lesbiana, no tenia drets a molts estats, per exemple, a casar-se amb la seva parella aquí als Estats Units.
Sí, que em sembla que és una jugadora de bàsquet també força coneguda.
Sí, i tot i això jo crec que m'he de significar amb la lluita del racisme perquè estan pitjor que jo. I després també es va significar molt en contra de les polítiques de Donald Trump quan era president, fins al punt de dir que, tot i que com a campiones del món el que és habitual és que la rebi el president a la Casa Blanca, que ella no pensava anar a la recepció si és que Trump pensava fer-la, i van tenir una pica baralla verbal.
Una dona que s'ha fet veure, vaja, que s'ha fet veure, s'ha mullat, i també amb els seus cabells de color lila, sortint també a la gespa. Vull dir que és un personatge que segur que trobarem a faltar a la gespa dels camps americans. Una altra notícia, canviem de tema. No sé quines bambes portava la Megan Rapinoe, li haurem de preguntar, però unes bambes ho han canviat tot, i també han fet que l'atleta etíop Tix Assefa hagi aconseguit un nou rècord mundial en la Marató de Berlín amb unes bambes d'un sol ús. Que això, tu em deies, que és molt important, però que potser arriba tard en el cas de les dones, oi?
Mira, és important, sí, però que les bambes no ennuvolin el que ha aconseguit aquesta dona, no? Perquè avui llegia molts titulars i gairebé trobes més gran el nom de les bambes que el de l'atleta, no? Uh-huh. I el que ha aconseguit és la Tix Assefa. I un rècord espectacular, ha batut l'últim rècord del món de marató en més de 2 minuts, ha baixat dels 2:12. I sí, arriba tard perquè segurament els mitjans que amb aquest tipus de sabatilles que ja comptaven els millors atletes homes, a les dones arriben més tard, i per tant l'avantatge que s'aconsegueix per utilitzar aquest tipus de sabatilles, també les dones les han aconseguit més tard, com és habitual, no? Normalment,
sí, són unes sabatilles d'un sol ús que sí, quan te les treus i ja has fet, ja has guanyat,
ja no es fan servir.
Ja no es fan servir, es desintegren.
No. No es desintegren, però es deformen, són molt fines i es deformen de tal manera després de fer-les servir que ja no les pots tornar a fer servir.
Exacte. Són,
i això en diuen de placa de carboni.
I això prèviament ho havien fet servir molts homes, havien aconseguit molts rècords i ara els hi ha tocat a les dones. Llavors és curiós que en lloc de parlar de que les dones han fet un rècord, parlem de les bambes, no?
De la,
sempre
sí,
fem tot
sí,
al
sí,
revés.
Una miqueta, mira, amb això de la equipament esportiu adequat per les dones, també les futbolistes es queixen, perquè saps que hi ha una lesió molt important de genoll de futbolistes, el lligament encreuat, que moltes futbolistes estan patint i són molts mesos de baixa, i algunes diuen que també hi ha moltes causes, és multifactorial, però una podria ser que les botes de futbol no estan fetes especialment per l'anatomia de la dona i que això podria perjudicar, i en aquest cas també les proves dels millors materials normalment es fan amb els atletes homes i després arriben les atletes dones, així com els millors entrenaments i moltes coses d'aquestes que fa que ells sempre tinguin cert avantatge respecte a elles.
No ens estranya, No ens estranya. Si passa amb la seguretat dels cotxes, com no ha de passar amb unes bambes i amb altres qüestions. Ruth Vilà, moltíssimes gràcies. A veure què passa a Còrdoba, estarem pendents. I sobretot d'aquestes dones que no paren de lluitar, i tu espero que puguis dormir.
Ah, sí, sí, sí. No, t'ho deia perquè l'altre dia van tenir una reunió a València fins a les 6 del matí.
Que porteu unes setmanes que us hauran de recollir en pinces.
Sí, sí, sí. Sobretot elles, però els meus periodistes també.
Tot sigui per la glòria d'aquestes jugadores. Clar que sí.
Per la causa, sí, sí.
Moltes gràcies. Merci, bona nit.
Adéu.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies. I ara, més dies. Walk me out in the morning, dew, my honey.
Walk me out in the morning, dew. A vegades, per sortir del pou, no n'hi ha prou amb estar acompanyada. Necessites algú que podríem dir que et miri els ulls i que t'entengui, però de veritat. Que algú et faci de mirall. I quan això passa, la veritat és que és una sort. Aquesta és la sort que han tingut dues dones valentes que de seguida coneixerem. Judit Pastor.
Sí, són l'Esther. L'Esther durant anys ha tingut problemes d'addiccions a les drogues. I la Mònica, que ja fa anys també, que té un diagnòstic d'un problema de salut mental.
Que d'entrada podríem dir, són dues qüestions molt diferents, però ara veurem que a vegades doncs, tornar a estar a lloc pot fer-se amb dues situacions molt, molt diferents.
Sí, són dues històries que aparentment no tenen res a veure, però que estan unides per una mena de fil invisible, és el fil de l'empatia, no? Totes dues a la vida s'ho han passat molt malament, han arribat a tocar fons, però finalment se n'han sortit, han tirat endavant, perquè pel camí han trobat persones doncs, que havien passat per situacions similars a les seves. Això les ha ajudat moltíssim, i d'igual a igual, no? S'han ajudat, i ara elles, ja recuperades, doncs fan el mateix, ajuden altres persones que estan en una situació similar a la seva.
Històries de dones que ajuden altres dones, tot plegat gràcies a la feinada d'Osonament, que és una entitat que atén a persones amb addiccions i problemes de salut mental a la comarca d'Osona, i perquè no tot passa a Barcelona i no sempre els projectes interessants passen només a la capital, avui volem donar a conèixer aquesta feina amb la gerent de l'entitat, que és la Mercè Generó. Bona nit.
Molt bona nit.
Us vam conèixer quan vam anar al Mercat de Música Viva de Vic, quan vam preguntar per persones especials que fessin una bona feina a la ciutat de Vic, ens van dir, heu de parlar amb la gent d'Osonament, i com que a més treballeu amb dones i amb parelles de dones que s'ajuden unes a les altres, havíeu de passar per les dones i els dies, així que...
Moltes gràcies, aquí som.
Tu coneixes perfectament a la Mònica i l'Esther, que sí, participen en aquest programa, que vosaltres li dieu peer-to-peer per ajudar altres persones, això que dèiem, d'igual a igual, no? Dones que ajuden altres dones. A veure, d'on va sortir aquesta idea, que ens agrada tant, perquè no hi ha ningú que es posi per sobre i digui, com ho has de fer d'aquesta manera o d'aquesta altra, no?
Una mica va en l'ADN d'Osonament, i el programa en concret que estan elles, el peer-to-peer o agents de suport entre iguals, és un programa que nosaltres fa molts anys, ja deu fer 4 o 5 anys que hi apostem a totes, a fer aquest acompanyament. Primer, formar formar les persones que han de, fer aquest acompanyament.
Perquè són persones, podríem dir, que ja han passat per una situació semblant, no?
Exacte.
I que, per tant, no tenien estudis en aquest sentit, ni res,
són,
no?
Són experiències en primera persona.
Uh-huh. I el... És a dir, jo vaig tindre un problema amb la cocaïna, doncs ajudo una persona per sortir-se'n del consum de cocaïna,
exactament,
per exemple.
O dedico a anar per les escoles a explicar i a fer prevenció. No és molt diferent que ho facin els professionals o que ho facin les persones que han passat una experiència igual a la teva. Uh-huh. Elles ho expliquen molt clar en el moment que han estat ingressades i quan tornen a les plantes el que es troben i què farien perquè aquell professional canviés el que havia fet amb elles.
Estem molt acostumats a una idea patriarcal, jeràrquica del món, en el que sempre hi ha algú que està per sobre de nosaltres, normalment un home, que ens diu el que hem de fer, no? I en aquí la jerarquia se'n va en orris i decidiu treballar allò de cara a cara i amb algú que està al mateix nivell que tu, no?
Exactament. Però això ja hauria de, en aquestes alçades, no només en els agents de suport entre iguals, sinó dels professionals cap a la persona atesa. La persona l'hem d'empoderar i és ella la que en els serveis de salut mental o d'addiccions ha de decidir què vol fer, fins on vol arribar, i el professional no ho ha de respectar. Per tant, aquí és la doble, eh? Quan és de professional cap a persona atesa o, en aquest cas, que és experiència de primera persona cap al seu igual per igual.
I això fa que sigui més... És a dir, que tingueu millors resultats?
I tant.
Segur, no?
I sobretot amb mesures de prevenció, i ja. Tant com si...
Posa'm exemples. Posa'm algun exemple.
Quan una escola doncs, ens demana veniu a fer una xerrada... Doncs és molt diferent que només hi vagin els professionals a parlar d'un problema d'addiccions o que hi vagin elles. Si van elles, de ben segur que un cop s'ha acabat aquella xerrada surten un nombre concret d'alumnes que demanen perquè se'ls ajudi. Mentre hi anaven només professionals no sortien mai. Això només que en aquells moments de que aquella persona jove encara no havia arribat a demanar ajuda ni al familiar ni al professional... És gràcies a que en aquests entorns del sistema educatiu aquest parlar d'addiccions, parlar de problemes, ho faci una persona que ha passat l'experiència o de salut mental i que allà mateix ja surti, això ja és... I és un èxit.
Doncs escolta, la Judit va anar a conèixer algunes d'aquestes dones que estan fent aquesta feina a Osonament, perquè clar, ara estem parlant una mica en abstracte, però perquè veieu que hi ha una història aquí darrere, unes històries maques, i unes dones, Judit, que tu em deies que eren superpotents, no?
M'encanten, vaig estar molt contenta de poder-les conèixer. Primer per el seu testimoni de vida, que és un testimoni brutal, ara el sentireu, i després també per la fortalesa i la serenum que ho expliquen, no? Vaig quedar fascinada tot i les històries tan dures que havien tingut, la fortalesa que tenien per poder-ho explicar. Send me someone to love. Someone who could love me back. Et presentaré primer l'Esther, té 42 anys, una filla de 6 anys, i des de ben jove explica que ha tingut problemes d'addiccions amb les drogues.
Vaig començar doncs, amb la beguda, amb els porros, i la caiguda grossa als 17 anys va ser amb la cocaïna. Aquí sí que vaig tenir un problema d'una temporada que no me'n podia estar ni un sol dia. Econòmicament no m'ho podia permetre i llavors doncs, em va portar a delinquir la gent més propera que tenia al voltant. Jo ja perdo els valors i llavors ja m'era igual perquè per davant anava el consum abans que... qualsevol persona o qualsevol altra situació.
Ens explica que la recaiguda forta va venir quan ella ja era mare i com que no anava gaire bé de diners en aquell moment i no es podia permetre la cocaïna, llavors va decidir que la substituiria per l'alcohol.
Vaig arribar amb un abús molt extrem. No bevia cada dia, sinó bevia de dia i de nit. Ja va arribar un moment que el meu cos doncs, em demanava per sobreviure, em demanava alcohol. Va arribar un moment doncs, que si dormia 2 hores o descansava 2 hores, em despertava amb suors fredes, amb taquicàrdies i havia de prendre 2 cerveses mínim per poder tornar a descansar. El meu dia a dia es va anul·lar totalment. No podia treballar tranquil·lament, sempre portava la beguda a sobre. La meva filla no la vaig desatendre mai, però sí que és veritat que tampoc la vaig poder gaudir com l'estic gaudint ara, no?
Tenia l'alcohol molt integrat a la seva vida, diu que ho sabia tapar molt bé I això va fer
que... És una droga que, a més, les dones saben tapar molt bé, perquè com sempre hem de funcionar i cuidar els
tirava
altres, quan hem entrevistat a
totalment
dones que parlen d'això, diuen que això sempre va molt soterrat, no?
Ho portava tan amagat que fins i tot la seva família no en sabia res, no? La seva addicció, tant per ella com per la gent del seu entorn, sempre ha estat un tabú, i durant aquests anys, doncs, també un altre sentiment que l'ha perseguida bastant, a banda del tabú, és la culpa.
Sempre havia pensat que, clar, que és que jo estava en un estat que jo me l'havia buscat. Si no hagués començat a fumar, no fumaria. Si no hagués començat a beure en moments que no tocava, doncs no ho necessitaria. I jo em sentia com molt culpable del meu estat, no? In our own particular
way. La culpa, eh? La culpa, que a més és una cosa també, jo crec que les dones ho tenim...
Molt de dones.
Molt de dones, no? Aquest patir, com que patim per tothom i ens hem d'ocupar de tothom, clar, la culpa és enorme, no?
Sí, sí, de fet, en els serveis d'addiccions la majoria de persones que s'atenen són homes. Les dones costa molt, perquè ho amaguem, eh? Sempre tot passa davant. I
a vegades van en situacions pitjors, no? Es diu que arriben en situacions pitjors, perquè com han estat amagant tant de temps, quan arriben ja heu de començar de molt avall, no?
Exacte, i fer grups específics només per a dones, perquè es puguin empoderar, perquè es puguin treballar. Aquesta és la nostra funció. Cal dir que l'Ester és molt valenta.
Sí, de les poques... la Judit ho deia, no?
Molt forta.
És molt forta, l'Ester, si ara la poguéssim veure, és una persona...
Home, ja només
que
amb
voldríem
la...
ser Ester totes.
Amb la sobrietat que ho explica, no? Perquè no hi ha gens de drama en aquestes paraules, sinó que hi ha molta... Vaja, molt enteniment del que ha passat, de tot el procés que ha viscut, no?
Sí, sí.
Parlàvem de culpa, però també hi ha altres sentiments que apareixen en aquest tornar a estar bé de les dones, no?
Un és la solitud, sents molt sola, molt aïllada, i l'altre és la incomprensió, que els altres no t'entenen, no? L'Ester ens explica, doncs, que els metges, els psiquiatres, els terapeutes pels quals anava passant no l'entenien, anava passant d'especialista en especialista, però mai se n'acabava de sortir, fins que un dia va fer un clic.
Un dia vaig anar a espetegar amb una terapeuta que ella havia passat per una experiència semblant a la meva. Gairebé no vam parlar. Ella mirant-me ja sabia què em passava. Bueno, és com una complicitat, no?, que no pots trobar amb una persona que no s'hi hagi trobat. Ella feia 20 anys que havia passat per una situació semblant i jo vaig veure, doncs, que portava una vida estable, que estava fent uns tallers, que treballava amb gent, que estava independitzada, tot era real, no?, el que m'estava explicant, i això a mi em va cridar molt l'atenció.
Aquesta persona,
això, aquest mirall,
exacte,
que dèiem,
aquest mirall que ella es veu reflectida, no?, en aquesta terapeuta que 20 anys enrere havia passat pel que l'Ester havia passat. Aquesta persona li suggereix que es tanqui en un centre, però llavors ve el moment de la por, no?, i dels dubtes, mai acaba de trobar el moment per fer el pas, perquè ens diu inconscientment no volia deixar de consumir, i també allò que apuntàvem abans, sempre posava per davant la seva filla, allò de cuidar els altres abans que tu mateixa, no? Això també és molt típic de les dones.
Jo crec que en aquell moment el que necessitava era desaparèixer, però no volia morir perquè tenia la meva filla, no? Que penso que hagués estat molt trist, no?, de que es fes gran, com és ara, no? I, ostres, doncs la teva mare es va treure la vida, no? Això no ho podia suportar, no?
Va fer el pas, va estar 266 dies ingressada, això són gairebé 9 mesos aïllada, un procés molt llarg i molt dur, i també va ser dura la sortida, perquè, tot i que ja estava recuperada, tornar al món real després de tant i tant de temps tancada, doncs també és complicat.
Quan surts, quan has de començar a fer una vida normal, quan has d'anar a treballar, visualitzes, no?, on has tingut l'ampolla, no?, quan passes per un bar... Bueno, és que pràcticament quan vaig sortir no vaig poder sortir de casa. Però estic molt contenta perquè vaig veient l'evolució, no? Ha deixat de passar de ser l'única cosa a la que veia, doncs ara no és amb el que més em fixo. I estic més pendent, doncs, o d'una conversa, o de conèixer algú, o del que m'agradi fer a mi, o de l'àpat, no? Perquè abans era impensable fer un àpat, una mariscada que vaig fer fa poc. Ostres, és com que ho relaciones tant, no? Uf, sense vi, no? Doncs estava boníssima, la vaig gaudir moltíssim i me'n recordo, que això és lo important.
Això, en recordar-se'n de les coses, viure les coses en plenitud quan no hi ha alcohol, quan no hi ha drogues pel mig. I també una cosa, quan parlant de l'aïllament, a les dones també els hi costa més l'aïllament perquè també funcionem més en relació, ens han educat perquè estiguem més en relació i, per tant, és un càstig, ho vivim com un càstig. De fet, hi ha dones que no se'n surten per culpa d'aquest aïllament, mm-hmm. no? Però, vaja, ella sí.
L'aïllament i també l'estigma, perquè ella diu que aquest estigma l'ha perseguida per tres factors. Primer per ser dona, després per ser mare i després per ser addicta, no? Un triple estigma.
Tu veus un home tot el dia al bar, bueno,
no està
al bar, no sé, què deu fer, no? Però veus una dona tot el dia al bar, o sigui, et sorprèn, no? I sent mare ja, bueno, els problemes que a mi m'ha portat no han estat fàcils tampoc, perquè, és clar, has desatès, no?, una persona que no ha de per què ser així. Però si hagués estat el pare, en aquest cas, bueno, ell treballa molt, no?, el que tenim com entès, no?, això. Jo ho portava molt amagat amb mi, molt poca gent havia detectat que jo estigués fent alguna cosa com beure alcohol, i es van sorprendre inclús quan ho van saber, no? Però, vaja, penso que és que era la meva última opció. Si no ho hagués fet, segurament avui no estaria aquí, eh?
Parlem d'aquesta feina tan especial i tan bona que estan fent a Osona Ment, aquesta associació, ho hem de dir així?
Una fundació.
Fundació, que treballa a la comarca d'Osona, però que també té arrels a la Catalunya Central, i estem parlant amb la Mercè Generó de tot això. Tu coneixes aquestes dones perfectament, i han anat a xerrades, estan treballant amb altres dones que necessiten ajut. Això que parlava de l'estigma i d'aquesta mena d'això de tríada, no?, de dona, mare i, a més, addicte, no? Això no es perdona.
I menys en una zona de població petita. No és un Barcelona. Estem parlant d'una comarca i que són pobles
tothom,
petits,
no?,
que et coneix tothom, exacte. Uh-huh.
Que és la filla de no sé qui, la germana
exactament
de no sé qui.
Per tant, és doble esforç. I no seria possible, si no hi hagués hagut un bon acompanyament, l'Esther ho ha dit, primer, un treball terapèutic d'un ingrés perquè ella va voler,
això
la varen
acompanyar. Eh? Això també és important, que acompanyeu, però no obligueu. Eh?
Exacte. I un cop ha fet el procés de recuperació, continuar amb aquesta possible sortida que ha pogut tenir ella, de continuar després formant-se, perquè primer es va formar per fer aquesta professió, que a la llarga ha d'acabar sent una professió homologada, que és dels agents de suport entre
iguals.
I
això ho esteu treballant? Estem parlant amb la Generalitat? Amb qui ho esteu parlant?
En aquests moments crec que a Catalunya tenim la gran sort de tenir un pacte nacional de salut mental liderat per una dona, que és la Magda Casamitjana, i que això ho farem ara o mai. I un pla director de salut mental que està apostant des del Departament de Salut, que està apostant en aquests moments. Jo crec que mai havíem tingut tant els astres tan alineats.
Doncs escolta,
amb aquest lideratge,
no
ho farem mai. Que se'ns reconegui la professió i que puguem acabar contractant, no només nosaltres, tot Catalunya, aquests perfils professionals.
Perquè Osona Ment podria tindre un, no sé, Tarragona Ment o un Girona Ment. Pregunto.
Sí, ja.
És a dir, us esteu plantejant això o ja teniu companys que treballen una mica en aquest sentit?
Sí, hi ha companys en molts altres territoris que estan portant aquest projecte.
Demanant.
Sí, 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 sí. I es farà.
Es farà.
Es farà.
Molt bé, escolta, primícia aquí a les dones.
Sí,
dies.
Sí,
i
tant. You're not a dream, you're not an angel, you're a man. I'm not a queen, I'm a woman, take my hand. Mira, aquesta cançó, Take My Hand, agafa la meva mà, no sóc una reina, sóc una dona, ens va perfecta per parlar d'això. L'estigma, que també ha perseguit l'altra persona, a qui coneixerem, que es diu Mònica, i m'agrada molt, Judit, perquè això, ho dèiem al principi, sembla que estiguem parlant de coses molt diferents, les drogues, i en aquest cas parlaràs de salut mental,
exacte,
però totes treballen entre totes, eh?
Totes s'ajuden entre totes.
Estic que no t'ho comportes, tu. M'encanta aquest projecte.
Són testimonis, no?, de molta ajuda, de molta empatia, de molt de suport mutu, no? La Mònica és l'altra persona que coneixerem, ella té 32 anys i en el seu cas ella té diagnosticat un problema de salut mental i el seu procés, com el de l'Esther, també ha sigut llarg, també ha sigut dolorós. Penseu que el primer moment, la primera crisi, li va arribar quan tenia només 19 anys. Ella portava, doncs, una vida corrent, estava estudiant a la universitat en aquell moment.
Això se'n parla poc i hi ha moltes noies que en el moment de la universitat viuen un procés d'aquests, eh?
En un trencament.
Brots, esquizofrènies, bipolaritats, vull dir que...
Clar, i amb ella li va passar, no? Estava a la universitat, una vida completament corrent, i va tenir la primera crisi i no en tenia res, no? I diu, això em va suposar un xoc amb mi mateixa.
Jo vaig quedar com bastant anul·lada i a nivell de funcions vitals, o sigui, anava del sofà al llit, em costava parlar, o sigui, em costava les funcions més mínimes. Si un mateix ja no s'entén, imagina't al voltant, la persona tampoc t'ho sap explicar, jo tampoc sabia transmetre què em passava.
Després d'aquesta primera crisi, van venir 3 ingressos seguits, després un any sencer en un hospital de dia, un xoc molt gran, amb una mateixa, però també amb la gent del teu voltant,
amb els
altres. I abans
parlaves de soledat, i aquí m'imagino que també molta incomprensió, molta soledat, perquè què li passa, no, a la Mònica?
Exacte, és un sentiment que comparteixen, no? Tinguis el problema que tinguis, al final t'acabes sentint sola, t'acabes sentint aïllada, que la gent no t'entén i t'acabes fent molt petita.
Estem acostumats a que quan ve una cosa difícil girem cap a una altra banda i potser un primer moment sí que intentes ser com acompanyar, però després com que un trastorn de salut mental afecta tota la vida i és molt llarg, la gent es cansa i no sap com acompanyar i no té eines tampoc, i la solitud, doncs, és una cosa molt present dintre un trastorn de salut mental.
Clar, té aquest primer diagnòstic i després, doncs, ve com un cicle de recaigudes que al final no saps com gestionar. Fins que, igual que l'Esther, doncs, ella també va tenir la sort de conèixer la gent d'Osonament. Va començar a partir de llavors...
No estem fent un publireportatge,
no.
Que consti. Que ho fem perquè ens ha agradat molt.
Ens ha tocat, no?
Ens ha tocat i ens agrada molt explicar, doncs, aquesta feina que fan.
Són històries que connecten, no? I a partir d'aquest moment de trobar una xarxa de suport mutu, doncs, ella també va començar a veure la llum. I ella, en el seu cas, diu que l'art també la va ajudar molt, la va salvar.
Vaig com redescobrir que m'agradava molt pintar. El fet aquest de crear, de pintar, doncs em va anar com ajudant a estar millor. I ja fent les pràctiques, doncs és com que fiques un nou sentit a tot el que t'ha passat. I ja deixa de ser una cosa negativa en si, de sobte es transforma perquè et permet que aquest patiment tan intens que has tingut sigui una eina per acompanyar altra gent que potser està vivint una situació similar.
I la clau de tot això és l'empatia.
El fet de compartir uns patiments emocionals similars, doncs, fa que puguis empatitzar i compartir des de l'experiència. I això sempre, doncs, fa més proper.
Clar, sentir la història de la Mònica vol dir que ella, per exemple, ha ajudat altres dones amb una situació semblant a través de l'art. Ella també ha fet o ha dibuixat amb altra gent, o com ha anat això?
No, igual. Les dues persones han passat els mateixos processos formatius. El que passa que ella està explicant des de la seva base de persona que ha patit un problema de salut mental i ho ha dit, són malalties sobrevingudes que ens venen en qualsevol moment de la vida i que ens canviaran el nostre projecte de vida, el que teníem, l'hem de canviar. I nosaltres acompanyarem aquesta persona un cop està estabilitzada la malaltia, amb aquests processos l'acompanyarem a tornar a reemprendre el projecte de vida que tenia, que potser no serà el mateix, però l'haurem d'acompanyar amb insercions laborals potser diferents o amb acompanyant la part d'oci. I ella parla de la part artística. Per nosaltres, la part acompanyar aquestes persones per mitjà de l'art és un dels nostres reptes. Cal dir que en aquests moments tenim una persona que està fent un projecte de recerca, un doctorat industrial amb la UBIC, sobre els beneficis de l'art aplicat a les teràpies de salut mental. I aquí al mig hi tenim un projecte que també es treballa molt igual per igual, que es diu Parelles Artístiques, que fa 17 anys que l'estem fent a tot Catalunya, on persones creen una obra d'art, una persona d'un artista ja reconegut, amb una persona amb un problema de salut mental, i ningú sap qui és qui. Senzillament treballen durant mesos i una porta l'altra. Sovint, quan expliquen l'experiència, a vegades no, l'artista diu, jo no tenia por de qui em portarien, i acaben fent unes complicitats totals. Per tant, l'art acaba sent un altre factor de recuperació.
Doncs una història molt bonica. Quedem-nos amb això que ens explica la gent d'Osonament. I si voleu acostar-vos i potser per oferir-vos perquè heu passat per una situació semblant o... I penseu que podríeu fer aquesta feina i aquesta formació, accepteu
sí, si no derivarem cap al sector d'allà on sigui perquè se'ls aculli, perquè hi ha experiències reconegudes a tot el territori.
Molt bé, Mercè, doncs moltíssimes gràcies i gràcies per aquest projecte, que continueu amb molta força.
Gràcies a vosaltres per donar-hi llum.
Gràcies. Merci.
Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.
I creieu-me que l'escolten, eh? Quan falta res, pràcticament un quart d'hora per les 12 de la nit, rebem molts correus d'oients, eh, Mireia Sallarès?
Sí, i molt
impactants,
bons.
I molt impactants, perquè avui hem rebut un missatge, un correu electrònic a donesidies@catradio.cat, que quan vulgueu ens podeu escriure, i també trucar-nos a un telèfon que tenim aquesta nit, que és el 93884-4202, i què ens explica aquest amic, que es diu War Ranger?
Doncs que és un home cis, o sigui, això, va néixer amb cos d'home, és homosexual i que és multiorgàsmic.
Atenció, jo el vull conèixer, aquest noi.
Però no, és, no només per això el voldràs conèixer, perquè a part de ser multiorgàsmic, no té associada l'ejaculació amb l'orgasme. Pot tenir orgasmes, i uns quants, com diu, sense necessitat d'ejacular.
Potser l'hem de convidar un dia perquè ens vingui a explicar tot això.
Hem obert una porta.
Exacte, una porta. Això, per què ve tot això? I dieu, què els està passant amb aquestes, no? Doncs perquè fa unes setmanes preguntàvem justament sobre els orgasmes, els homes, si fingien o no. I clar, els correus doncs, van venint, van arribant, però avui no parlarem més de sexe perquè parlarem d'amor.
Exacte, avui entrem en un problema encara més complicat que el sexe, perquè l'amor, ja em perdonareu,
però és més complicat. Escolta, vols que li posem música? Música que ens enamora, que es diu Cor Inquiet.
La nit és com un cant d'amor, vigila, cor inquiet.
Nosaltres el cor el tenim bellugadís. Escolta, Mireia Sallarès, tenim una pregunta, per cert, la pregunta del dia, que ara després la desenvoluparem, és què et faria més por, no saber estimar o que no et sàpiguen estimar? Sí. I ja comença també a respondre en gent per Twitter, vull dir que tenim tothom pendent de tot. Ara parlarem d'això, però primer em presentes una dona.
Sí, perquè això, per parlar del problema de l'amor, jo voldria començar a parlar amb vos de la Mariluz Esteban, una antropòloga feminista d'Euskal Herria, meravellosa. En la meva opinió, ella és la pionera per plantejar l'amor com a problema, i enmig de la gran quantitat de llibres que s'han escrit l'última dècada sobre la crítica de l'amor romàntic, un referent fonamental, referent a la necessitat de deconstruir, repensar, redefinir els termes i la importància de
l'amor. Perquè a tots ens han dit allò de... d'això ho faig per amor, això t'ho faig perquè t'estimo, i després ja sabem el que passa.
Home, i si no deconstruïm l'amor, et diran t'estimo i sortiràs cridant, corrents, que algú t'ajudi.
Doncs d'aquesta dona, de la Mariluz Esteban, sentim una mica el missatge que ens va deixar.
La idea más extendida en las sociedades occidentales es que el amor es el sentimiento más puro, el más sublime, algo que sale de nuestro interior y que nos da identidad como humanos, ¿no? Sin darnos cuenta de que una cosa es la capacidad de amar, que es algo que va con el ser humano, y otra muy distinta, cómo se construye y se aprende el amor en una sociedad concreta. El amor es un elemento fundamental para que una persona que nace en su socialización se convierta en mujer o se convierta en hombre socialmente, ¿no? Porque no se aplica igual a hombres y mujeres, y provoca un desequilibrio muy importante entre lo que las mujeres dan y lo que reciben a cambio. A pesar de todo esto, esa idea de que el amor es el sentimiento más puro se aplica también a la política, como si añadir amor a cualquier acción o teoría la hiciera mejor y el amor fuera más importante que la justicia o la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ¿de qué amor estamos hablando? Yo creo que es fundamental entender el papel del amor en nuestra sociedad, en cualquier sociedad, para poder deconstruirlo y descentrarlo también, y ver después cómo podemos dar lugar a otro tipo de relaciones amorosas que sean mucho más justas para todos.
Tú
no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada del amor.
Aquesta és la pregunta que ens fem. Quin tipus d'amor? Perquè és molt gros, això, no?
A veure, jo, la Mariluz, que
catifa vermella.
Catifa vermella. Si algú la vol llegir, té publicat des de fa una dècada La crítica del pensamiento amoroso, editat per Bellaterra, que us recomano molt la lectura i que hi ha passatges, tot i que és un estudi antropològic, que a mi m'han emocionat fins a les llàgrimes. He plorat llegint aquest estudi
doncs antropològic. Doncs escolta, apunteu-vos aquest nom, eh? Crítica del pensamiento amoroso.
Sí.
Escolta, ella el que diu és que l'amor, amb l'excusa de l'amor, fem autèntiques barbaritats i que deixem de posar-lo una mica al centre, no?
Exacte. I a mi, de fet, m'agrada molt. És molt aquesta idea que nosaltres diem amb el programa No m'estimis tant, estima'm millor, però a mi m'agrada com ens convida a deixar de creure que l'amor és pur i bo, per definició, en qualsevol circumstància, i pètic i pètic.
A vegades és un acte, aquesta cosa del t'estimo molt, és una mica, jo t'estimo tant, és una mica egoisme, eh? No...
Exacte, és que és això com aquesta, el que acaba de dir, no? Que és com que si hi ha amor i jo el poso i me l'abandero, és una garantia de que ja tot serà fantàstic, tot anirà bé i serà millor. Home, no, de què estem parlant, no? Perquè hem de deixar de pensar que no se'l pot criticar, és el que ens diu, perquè massa sovint el fem servir, com deies tu ara, per justificar coses injustificables. Es cometen actes terribles en nom de l'amor, ho sabem, hi ha gent que ha matat a la persona que en teoria s'estimava tant perquè se sent traït o traïda. Les guerres, sense anar més lluny, també es fan en nom de l'amor.
L'amor a la nació, no?
Exacte.
L'amor a...
L'amor, exacte, i l'amor als teus, no? Els que has de protegir, els que has d'alliberar, etc.
Jo vaig a la guerra per amor, per amor a la meva família, per salvar-los de l'enemic, no?
Exacte. I en nom de l'amor, diu també la Mariluz, justifiquem desigualtats flagrants. I en el seu llibre hi explica un exemple molt clar quan parla de les cures. I diràs, bueno, estem parlant d'amor, però què surten les cures?
Home, sí, aquí? Perquè les dones sempre, quan estimem, ens dediquem a curar i a cuidar, no?
Exacte. A veure, tothom estarà d'acord que hi ha un vincle entre les cures i l'amor. És a dir, si t'estimes algú, el cuides, siguis home o dona, no? O sigui, difícilment concebem estimar sense cuidar. Però llavors la Mariluz ens recorda que encara avui dia, quan més cuida una dona, més està col·laborant al seu empobriment econòmic i a la falta de reconeixement social.
Sí, sí, jo diria, m'atreviria a dir, l'empobriment també espiritual, perquè quan estàs cuidant t'oblides de tu i et passa de tot, no? Cuidar molts cops és quasi gairebé deixar de ser.
Totalment.
Això, o sigui, segur que ens està sentint
treball...
algun oient, no? I ho pensa.
Home,
estic cuidant la meva mare 24 hores no hi ha temps per res més.
I no et veu ningú, et torna a ser invisible, no? És allò que el que anomenem treball reproductiu. De fet, són totes aquelles tasques desagraïdes, feines poc lluïdes, proeses a les que no donen premi.
Res.
De cuidar persones dependents, és a dir, criatures, avis, malalts, llavors, que són unes tasques fonamentals, perquè, a veure, ens n'hem oblidat que els humans, bona part de la nostra vida, són persones dependents i o tenim cures o morim? Llavors...
I sempre funcionem en relació, és a dir, necessitem que ens estimin, cuidar els altres... Estem tota l'estona amb aquesta dificultat per estimar lo just, el que hauria de ser necessari, allò de tant que t'estimo t'ofego, si és que aquí hi ha tantes coses.
Exacte. No, però tornant a aquestes tasques de reproductives i aquesta frase demolidora de la Mariluz, no? Aquestes tasques estan fetes encara ara majoritàriament per dones i dones de classe treballadora i es fan sense cobrar. I es fan sense cobrar i es fan en
per
nom...
amor. En nom de l'amor.
En nom de l'amor. O també en nom de l'amor tu ens les fan fer, eh?
També t'ho explicaré. I de tot això, clar, nosaltres preguntem, que alguns oients ens van responent, què et faria més por, no saber estimar o que no et sàpiguin estimar? Si ens voleu contestar, 938844202.
My babe, don't stand no cheating.
I I aquí dos oients, la Sandra Vilaseca, que diu: la gran contradicció que hem de viure les que tenim la certesa de que sempre estarem soles. Vas forta, Sandra. I com el Miquel també diu, com a por, perdó pel meu valencià de Gratallops, com a por trobe que el fet de no saber estimar hauria de provocar calfreds, però la certesa que no et sàpiguen estimar és una cosa duríssima. Com ho veieu? O sigui, oients que ens fan preguntes a nosaltres a les preguntes que nosaltres els hi fem.
Bé, és que jo sempre he pensat que la capacitat d'estimar no és només la capacitat d'estimar la que ens fa humans, perquè hi ha altres animals que ens poden donar lliçons d'amor també, sinó la pregunta sobre l'amor i com estimem i si estimo o no estimo, no? A mi aquesta pregunta, de veritat m'estima, de veritat me l'estimo, em sembla tan humana.
No, i a més, jo amb tot el que m'has enviat, escolta, porto tota la tarda que em surt fum del cap, perquè he començat a pensar si jo estimo com hauria d'estimar, si m'estimen bé, si m'han estimat mai o si algun dia estimaré, no ho sé. La qüestió és que vam sortir al carrer i mireu què ens va dir la gent tan simpàtica que ens trobem.
Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí.
Què et faria més por, no saber estimar o que no et sàpiguen estimar?
Sí, que és la segona. Trobar algú que no et sapigués transmetre la mateixa felicitat o la mateixa estima, quedaria més buit per dintre.
Que no et sàpiguen estimar, perquè saber estimar és molt important. És la base de tot.
Hòstia, la pregunta és puta. Si sapigués estimar i no m'estimessin, seria més dur.
És una mica filosòfica. Que no et sàpiguen estimar perquè un és egoista sempre i pateixes més si no et saben estimar que si tu no saps estimar. Bueno, és difícil, de totes maneres.
Que no em sàpiguen estimar, perquè trobo que és molt més bonic donar que rebre.
No saber estimar, perquè crec que és molt important estimar l'altra persona i també t'ajudaria a estimar-te a tu mateix i a tot el teu entorn, jo què sé, sí. Molt complicat. Això no ho posis, a la ràdio.
Jo crec que no saber estimar et pega molt per dins, però que no et sàpiguen estimar és la que em faria més mal.
Que no em sàpiguen estimar, segurament.
Que no me sepan querer, porque yo tengo mucho amor para dar. Si fuese imposible amar, no me sentiría viva si no pudiese amar. No querríamos vivir en un mundo sin amor, desde luego.
Que no em sàpiguen estimar significa que saps el que és estimar. I aleshores que tens una mancança.
No saber estimar i no poder fugir.
Si ho entens, si entens el que és estimar, aleshores el que tens por és no rebre-ho.
Realment la resposta te l'hauria de versionar i és: em faria por que la humanitat no sàpiga estimar. I ja està, llavors a partir d'aquí...
No sé lo que es vivir sin ti.
Jo no estic que no toco vores, ja us ho dic. Falten 5 minuts perquè arribem a les 12. Judit Pastor, em sembla que contra tot pronòstic, des de l'enquesta que estem fent a Catalunya Ràdio, la gent diu el contrari.
Exacte, exacte. Ara m'escoltava amb la majoria de gent que m'ha enganxat pel carrer, no?, que ens deien que la seva principal por és que no el sàpiguen estimar. Doncs a Twitter és tot el contrari. El 63,9% dels usuaris que a hores d'ara han votat diuen que la seva principal por és no saber estimar.
És que a mi m'ha sorprès molt en el trenet, perquè quasi sempre que he parlat, és una pregunta que jo he fet molt sovint, la gent se'm queixa, no?, perquè és veritat el que diu un senyor. Ostres, és que és difícil de respondre, és quasi filosòfica. I a més no es pot respondre per separat. Estimar i ser estimat són interdependents. Jo dic, vale, però en realitat és un bon exercici intentar fer aquesta tria per entendre coses importants de tu mateix, no? Però normalment la gent li té més por a dir no s'estima. Per tant, em tranquil·litza que almenys el Twitter hagi...
I a Instagram mig, 51-49, o sigui, està molt ajustada.
Ui, 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 ui.
O sigui, Catalunya
guerra,
no té gaire clar.
Guerra,
necessitem
Catalunya...
llum.
A veure, jo el que volia dir és que, per exemple, una cosa que volia comentar, que massa sovint, en l'amor que donem, no?, ens comportem com a propietaris. És a dir, segurs de que aquest amor que donem és propietat nostra, per això, si no ens sentim correspostes o correspostos, sovint apel·lem a aquell consol i orgull de dir... Això és meu, no? Que jo sí he donat amor, jo sí tinc amor per donar.
No? Jo sí sé estimar, no?
Exacte. Però darrere d'això a vegades s'amaga una incapacitat, la de no saber reconèixer l'amor que et donen.
Ui, un moment. no saber reconèixer l'amor que et donen. Que sí. Moltes vegades algú t'estima com no t'esperes o d'una manera diferent de la que faries tu.
No encaixa amb les teves creences, en com t'han educat o adoctrinat o les pel·lícules...
Per exemple...
Les pel·lícules que tu t'has muntat, pel·lícules literalment. I llavors, clar, a mi em sembla que no saber identificar l'amor que sí et donen perquè no encaixa amb tot això és molt trist. A veure, també és molt trist i perillós identificar com amor un sentiment que no ho sigui, la possessió o una altra
cosa.
Sí,
o per exemple, pensar que t'estimen perquè et fan molts regals, que hem estat educats amb això. O, per exemple, que la persona que t'estimi hagi d'estar disponible al telèfon les 24 hores, no? Potser estimar bé és que de tant en tant et pengi el telèfon perquè, escolta, Antoni, ets molt pesada.
Exacte, o, que, o no fer, no? No contestar o dir no. De fet, molt d'acord amb
tu. Posar límits, no?
Dir que no, o posar límits, de fet, és un dels actes d'amor més difícils i necessaris que hi ha. Però a mi m'ha agradat molt aquest noi, un noi que deia que el que li fa més por és que no l'estimin. És molt fumut no estimar, ell ho deia, però em fa més por que no m'estimin perquè això no passa per mi, jo no puc controlar, i m'ha encantat. Era un xaval molt, molt jove, no? I és, efectivament, l'amor que et professen, tu no el pots controlar. No és un deute, no és una obligació i ni tan sols és un dret. Jo moltes vegades he pensat, com pot ser que l'amor no es pugui posar a la Declaració dels Drets Humans ni a la Constitució, tot i que en nom de l'amor es fan tantes desigualtats, com ens explicava la Mariluz, no?
No s'entén.
Res, que l'amor no és un... O sigui, jo li diria amb aquest noi, ell, tu ja saps que pots fer i has de fer coses perquè t'estimin, però no és una garantia, és una acció sense garanties.
Tenim 30 segons perquè soni una mica la Rosalia.
El que quiero no me quiere como quiero que me quiera y termina la condena. Me divierte.
A més, és el seu aniversari, eh?
És veritat.
Exacte, 30 anys que fa avui, ara mateix. Escolteu, aquest programa l'hem fet gent que ens estimem molt i que sabem estimar estones i que a vegades tenim por de que no ens estimin. Judit Pastor, Anna Escura, Edu Arnàs, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Mireia Sallarès, t'estimem aquí també.